aquesta hora de la tarda donem la benvinguda a la Sandra Sabaté. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Periodista i presentadora de l'Intermedio, l'informatiu humorístic de la Sexta. Per cert, acaba de rebre un Ondas.
Sí, fa un mes, just avui.
Un aplaudiment, home.
Molt,
per favor. Això, pim, pam, pim, pam. Com és tenir un Ondas? Explica-m'ho, perquè jo no ho sé.
Doncs és, vaja, una satisfacció enorme, enorme. Primer, una sorpresa enorme, perquè no m'ho esperava per res del món. Quan em van trucar va ser, en sèrio, em va costar de creure, d'assimilar-ho. I jo crec que encara avui el miro i dic, sí, està aquí, està a casa, el tinc a casa, és meu.
On el tens? I
el tinc al menjador.
Molt bé.
Allà, al costat dels llibres, està allà.
Saps on té l'Òscar Susan Sarandon?
No.
Al lavabo.
Ah, sí, però...
Imagina't tenir un Ondas al lavabo.
De tope de la porta o...?
No ho sé, o al costat de la pasta de dents.
Al costat de la pasta de dents, molt bé. Escolta'm, no volem parlar de l'Ondas, però sí mencionar-lo, evidentment, de la feina que fa també la Sexta, també en parlarem després, però ara ens hem de centrar en un llibre. Un llibre que es diu Pelea como una chica, i és un llibre il·lustrat. La Sandra Sabatés s'encarrega dels textos i de la informació, i l'Anna Juan de les il·lustracions. Totes dues coses combinen perfectament. Les il·lustracions són una passada.
Són una meravella.
Són una meravella, a pàgina sencera. Sí. És que ho estàvem mirant ara i són molt xules. Lili Álvarez, el dibuix és fantàstic. La Passionària és un dels dibuixos més guapos.
És que són quadres que és per penjar-los. És que... per emmarcar. Sí. De fet, si veus la coberta del llibre, és un desplegable. Hem fet un desplegable i aquí tens totes les il·lustracions.
Per no ho havia vist!
Per poder-les penjar a la paret de casa.
Ah, és que jo ho he
pensat.
Mira, com el desplego. Mira com el desplego.
I aquí tens totes les dones
juntes
que apareixen al llibre.
A més, hi ha com petites diferències d'estil, però igualment és unitari. Sí. És molt interessant.
Sí, i a cada una d'elles aporta una mica l'essència d'elles, no? La seva mirada. Jo crec que les defineix perfectament, no? Bueno, estem parlant de l'Anna Juan, que és un talent, no? De la il·lustració, Premi Nacional d'Il·lustració, ha fet portades per The New Yorker i ha sigut un autèntic plaer treballar amb ella. Poder compartir aquest projecte amb ella.
Ai, mira, de veritat, la Sandra que té un Ondas, l'altra que fa portades per The New Yorker.
Tothom és algú, Roger.
Tu i jo aquí, què fotem? Què fotem a la vida? I jo ja tinc una edat que ja no... O agafo ara, o ho atrapo ara. Tu encara tens recorregut? Però jo ja no sé, eh? Bueno, és igual, ja parlem d'això un altre dia. Ara parlem del llibre Pelea com una chica. Explica'ns tu, Sandra.
Digue'm.
Què vol dir Pelea com una chica? El concepte d'això, per començar.
A veure, primer, el títol de tot, Pelea com una chica, és una mica la intenció que hi havia amb aquest títol era donar-li la volta a algunes de les expressions masclistes que avui en dia encara ens persegueixen, perquè encara ens persegueixen. I el mateix que vam fer amb la secció de Mujer tenía que ser, que és també una altra de les típiques expressions masclistes, donar-li la volta i donar-li un sentit positiu, de començar a canviar les coses, de canviar la mirada, no? I Pelea com una chica, a partir d'aquest títol, diguéssim, ho agafo com a una cosa positiva, que és la lluita que van portar a terme totes aquestes dones des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, perquè la lluita continua, per aconseguir drets i llibertats per les dones i avançar cap a la igualtat.
Estem parlant de les protagonistes d'aquest llibre, dones que van fer aquest salt i aquest intent de canvi. Per exemple, Maria de Maeztu, Maria de la O. Lejárraga,
sí.
La Sin Sombrero, Clara,
sí.
Campoamor, Victoria Kent Dolores Ibárruri, La Passionària, Maria Moliner, Zenobia Camproví, Margarita Salas... A mi m'agrada molt el pròleg, si em permets, llegeixo una part del pròleg que m'agrada molt com ho explica de manera molt clara. Diu, a finales del siglo XIX las mujeres salieron del letargo en el que habían estado sumidas por la escasa industrialización de nuestro país, que retrasó su incorporación al mundo laboral, y por el enorme peso de la Iglesia Católica, que había contribuido a cimentar una sociedad basada en la diferenciación de roles. La mujer era entonces el ángel del hogar, y como tal, debía aspirar a convertirse en buena esposa y madre. O sigui, ara imagineu-vos aquesta situació i imagineu intentar trencar-la. Imagina sortir d'aquí.
Quina lluita.
Canviar això.
Quina lluita, sí, perquè era això. Era considerada el ángel del hogar. Era la que controlava tot l'espai privat, no? S'encarregava d'atendre el marit, els nens, la casa i para de comptar. Ja no sortís d'aquí, no? No, la societat no contemplava que una dona pogués tenir la intenció d'estudiar, perquè tampoc ho necessitava, perquè d'això s'encarregaven els homes, que eren els que tenien la parcel·la del coneixement, no? I la part més intel·lectual. Les dones eren més la tendresa, no?
Sí.
Es relacionava amb la tendresa i més el món dels sentiments. Llavors elles van voler canviar això, de dir jo és que vull estudiar, jo vull ser qui jo vull ser, no qui la societat em diu que haig de ser. I si vull estudiar, o sigui, el problema no és que no tinguem les mateixes capacitats, sinó que no tenim les mateixes mateixes oportunitats. Doneu-nos l'oportunitat, deixeu-nos estudiar i a partir d'aquí demostrarem que podem fer el mateix que qualsevol home. I ja va començar aquí la lluita, doncs, per tenir accés a l'educació, a la incorporació del món laboral, etc, etc, i llavors ja també, doncs, a incorporar-se en les qüestions polítiques i aconseguir el vot.
Ara acabes de dir aconseguir el vot i recordo que l'altre dia parlàvem amb la Maria i fèiem un repàs de les sufragistes i de la feina que vam fer per aconseguir el vot aquí a Espanya i la de barbaritats. Aquí vam repassar, ho vam encarar des de quines barbaritats els deien els homes, fins i tot els seus companys de viatge polític, les barbaritats que deien d'elles, fins i tot els més moderats, eren una colla de masclistes
radicals. I com s'ha venut, es va vendre el debat, no?, entre Victoria Kent i Clara Campoamor com una mena de pelea de gates.
Sí,
però
sí, és que a més se'n reien d'elles, eh?
Sí, sí, els deien...
Dues dones que hi ha aquí al Parlament i fixeu-vos com estan.
Veus com no poden governar?
Estan barallant, no?
De fet,
ja són dues i mira com...
Es referien a elles com la Clara i la Yema, o sigui, la premsa no els hi deia ni tan sols pel nom i cognom. I era totalment... Hi havia un que proposava dir sí, el vot de la dona sí, però el retardem fins que arriba la menopausa, perquè llavors deixeu de ser unes histèriques i podeu posar els peus a terra i ser éssers racionals.
Quan sereu més serenes, dèiem.
Exacte.
Llavors ja tindreu capacitat, bueno, per pensar i decidir què votes, no? Però abans no, ets una histèrica.
Estem parlant amb la Sandra Sabatés d'aquest llibre fantàstic que pelea com una xica, dèiem, amb personatges que han intentat canviar el món i que l'han canviat, segur. Tens algú d'alguna d'aquestes protagonistes, d'aquestes 40 protagonistes que diguis, ja ho sé, totes han fet molta feina, però tu, Sandra, diguis, aquesta m'ha impactat per X, o d'aquesta no en sabia tant.
Digue'm. Mira, una que m'ha cridat molt l'atenció és la Mercedes Formica, perquè és una dona que era seguidora de Primo de Rivera, i al mateix temps, bueno, era una feminista i que va lluitar per canviar en plena dictadura franquista, o sigui, imagina't en l'època en la que estaven, doncs per canviar alguns articles del Codi Civil, i ho va aconseguir. És la que es va denominar la Reformica, una mica fent el joc amb el seu cognom.
Sempre jocs de paraules, eh?
Sempre, sempre. I donant a entendre que havia sigut una reforma, doncs, molt, molt modesta, que tampoc havia suposat grans canvis, però sí que eren canvis que eren importants i que donaven petits passos cap a la igualtat, com per exemple, doncs, que es deixés de parlar del domicili del marit per parlar del domicilio conjugal, de manera que quan hi havia una separació, un jutge pogués dir, doncs mira, és la dona la que es queda a la casa i no sempre l'home, no? I eren petits canvis que van permetre avançar cap a la igualtat. 66 articles, com dic. I aquesta dona, clar, tenia el problema que al ser seguidora de Primo de Rivera, els del bando contrari, doncs deien, en el fons, no la considerem dels nostres perquè està defensant una dona submisa i abnegada, i els de la seva pròpia ideologia deien, no és trigo limpio, això, no? No, si és massa feminista, tampoc no la podem considerar com a nostra.
Solíssima en la seva lluita.
Clar, es va quedar molt sola i això ha fet que fos doblement oblidada, no? Perquè ningú va voler reconèixer la tasca que va portar a terme i que va ser important.
Pàgina 134 del Pelea com una xica surt Mercedes Formica, sí. Càdiz 1913, Màlaga 2002. Llegeixo a la pàgina 137, diu: en 1953 un caso de violencia de género marcaría un punto de inflexión en su carrera. Un hombre había propinado 12 salvajes puñaladas a su esposa, Antonia Pernia, y para más inri, estando la mujer en el hospital luchando entre la vida y la muerte, no podía separarse de su agresor, a riesgo de perder todo lo que tenía, su casa, hijos y propiedades. Mercedes consiguió publicar, después de 3 meses de censura, un artículo en ABC titulado El domicilio conyugal, en el que denunciaba la injusticia y la limitación jurídica de la mujer. Diu que el seu escrit va obrir un important debat social. Dues setmanes, durant setmanes, el diari va rebre centenars de cartes dels lectors posicionant-se, però això va arribar al New York Times, etc, etc. Però abans va estar 3 mesos de censura, no li deixaven ni publicar això, evidentment.
Sí, 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 va obrir una enorme polèmica i va tenir després ressò internacional, eh? I ella, doncs, arrel d'això va intentar denunciar aquesta desigualtat jurídica a la que s'enfrontaven les dones casades.
I que encara es manté avui dia.
Avui
no en aquest grau de gravetat, però sí que continuem parlant de desigualtats.
Avui en dia continua havent-hi moltes desigualtats. Tenim aquesta igualtat legal i falta aconseguir la igualtat real. Hi ha moltes lluites que queden pendents per aconseguir la igualtat, sens dubte, no? I moltes lluites que van posar en marxa aquestes dones, però que a dia d'avui continuen vigents. I, sens dubte, doncs, la més important i la més urgent és lluitar contra la gran lacra que ens persegueix a dia d'avui, que és la violència de gènere. I això jo crec que no hi ha cap mena de dubte, no? De que s'ha de continuar lluitant en aquest sentit i que és urgent.
Hi ha gent que té dubte. dubtes. És a mi el que em genera perplexitat és que hi hagi gent
terror
que tingui dubtes.
Sí,
a mi em sembla increïble. Però,
fa posar els pèls de punta.
Però ho hem sentit, eh? Sí, sí. I a les eleccions d'Andalusia hi ha un partit que ha sortit que parla d'igualtat pels homes igual que per les dones. Ho hem dit aquí mil vegades quan parla de denúncies falses, que és un 0,00001%. Com pot ser que hi hagi persones així? Encara a mi em subleva, però...
Bueno, això et demostra que els drets i llibertats que tenim conquerits a dia d'avui no és una cosa que tenim assegurada, que hem de continuar defensant. Hem de continuar lluitant per aconseguir els reptes que tenim per davant, però també hem de defensar el que ja tenim, perquè en qualsevol moment arriben els de Vox, arriba el Partit Popular i ens ho tiren per terra. En Pablo Casado no feia fa res.
Què va dir, per favor? No m'ho diguis ja.
Va dir que l'avort no és un dret i que hauríem de tornar a la llei de 1985.
És veritat, és veritat.
Intentar donar passes enrere, no? Que al final les grans perjudicades són, doncs, un altre cop, les dones. Doncs això t'indica, és un exemple claríssim de que el que tenim tampoc ho tenim assegurat. Hem de continuar lluitant per defensar-ho i, a més, lluitar per acabar de conquerir les parcel·les que encara ens queden per aconseguir la igualtat real, que és l'objectiu.
La Sandra Sabatés, no només repassem la història i les lluites d'aquestes dones, sinó que tu també, en el principi dels capítols, hi expliques alguna cosa teva, alguna reflexió teva, i a vegades algun cas personal per il·lustrar la lluita d'aquesta dona amb alguna cosa que t'ha passat a tu. Per exemple, hi ha un moment que expliques alguna cosa que t'ha passat en un camp de futbol.
Què va passar? Anava a treballar com a ajudant de càmera, en aquest cas, i des de les grades em van començar a cridar puta, esto es cosa de tíos, i sí. A veure, fa uns anys ja d'això, i afortunadament cada vegada veiem més dones treballant en els camps de futbol i ja és una cosa que comença a ser habitual i que ja ho tenim més normalitzat, però, bueno, és una mostra també del masclisme, no? I en l'esport és un dels camps en què s'ha de continuar lluitant, no només per les periodistes que treballen en aquest camp, sinó per les mateixes esportistes, moltes vegades com són tractades en els mitjans de comunicació, si és que apareixen. Que moltes vegades el problema és que ni tan sols apareixen, i quan apareixen és per fer referències moltes vegades sovint doncs, dels físics. No?
Les diet más sexy.
Les más buenorres hem vist moltes vegades.
Això,
no?
Això ho poses aquí, a la introducció de Lili Álvarez, Roma 1905-1998, que és una tenista, diu la Sandra Sabatés, que se lo digan a las protagonistas las grandes olvidades de los bloques deportivos. Diu, en los pasados Juegos Olímpicos el mundo tituló, sin pudor, entre cometas, la lista de buenorras internacionales en los Juegos Olímpicos de Río. Hi va haver una allau de crítiques espectacular. Però clar, hi ha d'haver la allau de crítiques perquè ells se n'adonin que això que estan fent amb la intenció de fer un riure's com una cosa que no afecta ningú i que és un divertiment... O sigui, no, és que, clar, el problema és que ells ja haurien de pensar abans que afecta algú.
I a més que els mitjans de comunicació també hem de tenir un cert compromís, no?, amb assumptes com aquest, per exemple, en la igualtat, i nosaltres hem de ser els primers en donar exemples, i el que fem és totalment el contrari, que esperem. També hem de fer una mica, donar exemple del que s'espera.
Quantes vegades has sentit tu que, no sé, que ja cansa aquesta lluita? O sigui, sigueu tan pesades... Això t'ho han dit alguna vegada? Ja vale, si ja esteu prou bé... directament.
Jo això personalment no m'ho han dit, però sí, és veritat que se sent, no?, de dir és que esteu molt pesadetes amb el tema del feminisme i tal, no? El que passa és que qui et diu això jo crec que en el fons no acaba d'entendre en què consisteix, perquè al final no estàs reclamant res que no sigui, no sé...
Un dret fonamental?
Clar, la igualtat, és que no es demana res més, no? El que tens tu, poder-lo tenir jo també, perquè el fet de ser una dona no significa que sigui menys en
cas. És que clar, cas, és tan bàsic, no? És tan senzill. El problema de la gent que protesta és que creu que, passa també amb la immigració, quan creus que l'altre ve a prendre't el teu lloc de preeminència, és a dir, els homes que creuen i acusen a les dones de feminazis, és que és bàsicament por. Por de què? De que la dona em prengui el meu lloc de poder, però compartim i ja està?
Un, diguem-ne, s'empoderi, un altre a perdre privilegi, i això és el que pica, diguem-ne. No sé, per exemple, com els que van saltar, no?, amb els del Me Too, a França, de ja no se li podrà dir res a una dona. Efectivament, estàs perdent el teu privilegi d'arribar a envair l'espai físic, diguem-ne, d'una dona i que no passi res.
Clar, se t'està dient, ja no ho controles, no tens el domini, que fins ara tu creies que tenies el domini, que com a home podies dir el que volguessis i fer, i les coses no són així, no? De dir, ei, prou.
Doncs aquesta és una de les feines també, és fer llibres com aquests, el de la Sandra Sabaté, es pelea com una xica, per explicar que hi ha dones que van fer moltíssimes coses en el seu moment, com ara també hi ha moltes dones que estan fent moltes coses per canviar les coses, simplement per igualar les coses. És tan senzill com això. També és una feina que feu sovint, bueno, no, cada dia, com si diguéssim, a la Sexta, a l'Intermedio, no heu dubtat, per exemple, també posicionar-vos en casos molt concrets, com en el cas de la Manada, per exemple, no?
Está claro que la justicia en nuestro país sigue poniendo el foco demasiadas veces en el comportamiento de la víctima o imponiendo penas irrisorias para delitos de máxima gravedad. Veamos algunos ejemplos solo del último mes. Hace unas semanas, el mismo tribunal que dictó la primera sentencia de la Manada condenó a tan solo 10 meses de cárcel...
La història, tristament, ja ens la sabem, vull dir, però, clar, s'ha d'anar explicant cada dia, perquè és que si no... I després de la Manada n'hem vist molts. Vull dir, la Manada va tenir el punt de repercussió brutal. Uh-huh. Però nosaltres hem anat llegint. Avui hi havia una sentència que deia que una nena de 12 anys podia haver estat tocada perquè... No me'n recordo per què era. Perquè no tenia por. O perquè no havia tingut la suficient por. No? És una darrere una altra i una altra.
Clar, el problema és que com a dones ens sentim humiliades, no? I tenim la sensació que la justícia, en el fons, no ens està protegint, i aquest és el problema. De dir, si jo no em sento protegida per la justícia, arriba un moment en què et vas fent petit i calles, i tornem a estar condemnades al silenci, i això és el que hem d'evitar. Llavors, per poder denunciar i per poder aixecar la veu, hem de sentir que estem emparades, i hi ha aquest moviment de sororitat que d'acompanyarisme i d'ajuda, de dir jo et crec i jo estic amb tu, però necessitem que si la societat està fent aquest intent de lluitar per avançar cap a la igualtat, no estiguem només els ciutadans de peu, sinó les institucions ens acompanyin, i hem d'estar recolzats i recolzant-nos uns als altres. Llavors, o avancem junts o no aconseguirem res.
Estem d'acord, no, Maria?
Home, i tant. Tu diràs, no, mira, jo aquí tinc una cosa a dir. Teniu molta raó, però...
No, i a vegades t'he de dir que els homes ens hem d'aplicar molt i canviar el nostre focus, és a dir, la nostra manera de veure, que és la que m'ha agradat, eh? L'altre dia veia per Twitter una fotografia d'una noia que penjava i deia, mira, són les 9 o són les 7 de la tarda, que ara ja és fosc, i a partir d'aquí, que són aquestes escales, que és la sortida del tren on baixo jo, a partir d'aquí... Jo tinc por. Uh-huh. Des d'aquestes escales fins a casa meva, me la jugo. Uh-huh. Tu no te la jugues. Te la jugues amb altres coses, però molt poquet. Jo me la jugo. Dius, hòstia, saps allò que dius? Com a home, dius, joder, no hi havia pensat.
Clar, i això és important, el tenir aquests exemples, no? Que les dones parlin i expliquem què sentim i en quines situacions ens trobem, simplement doncs, per el fet de ser dones, i que nosaltres, com que ja ho portem a dins i ho estem vivint dia a dia, però que segurament els homes no són situacions, bueno, segur que no us hi trobeu, i que potser no us hi heu posat a l'altre costat, no? I que
costa.
Ensenyant-les, dius, ostres, i això també ajuda a canviar les coses, i que entre tots i totes puguem ajudar a canviar, no? L'important ara és això, és aquest canvi de mentalitat, l'intentar treure'ns de sobre totes aquestes actituds i comportaments masclistes que al final tots i totes tenim.
Sí, coi, és la nostra herència cultural,
no?
Sí, és així.
Sí, i no hi podem fer res. L'important és adonar-nos i dir, anem a treballar-ho per canviar-ho i perquè les generacions que venen darrere ja creixin en igualtat en la mesura del possible.
Per això és molt important, sí. No? També aportar referents femenins.
Clar.
Que, de fet, era la dada, crec, que només un 7%
sí, dels
de les figures
dels
llibres de text són dones. I jo ara estava mirant aquí l'índex i, més o menys, vull dir, hi ha molts noms que em sonen.
Sí.
Però realment quasi em fa vergonya de dir, és que no sé, jo no et sé dir Carmen de Burgos, ni qui és ni què ha fet.
Sí,
de dones importants no n'hi ha 30, n'hi ha moltíssimes.
De fet, és que d'aquí surt el llibre, eh? Una mica de veure això, que tenim molt poques referents i en el mateix pròleg que ho dic, no deixa de ser un exercici d'aprenentatge personal, perquè jo mateixa un dia dius, vaig a veure d'aquest últim segle quines dones han sigut importants, han marcat la història d'Espanya, han lluitat pels drets que tinc jo avui en dia com a dona i les llibertats que tinc, i te n'adones que són molt poques les referents que tens, i les que tens pots dir un titular i quatre coses més, però para de comptar, no?
Uh-huh.
I que en els llibres d'història la gran quantitat de personatges que apareixen són homes i les dones, pues, bueno, les trobes a comptagotes.
Sí.
I doncs vaig a buscar-ne perquè segurament hi ha, no? Igual que he estudiat la generació del 27, que amb el CDP de pa, perquè no puc estudiar la Sin Sombrero?
Clar.
Perquè també hi havia dones i també estava la Maruja Mayo allà amb el Lorca.
Clar.
I el Dalí, perquè no sé res de la Maruja Mayo.
Sí, però Maruja Mayo podia fer twerk? Ballava twerk, Maruja Mayo? Perquè és una
pregunta
important.
Del presentador quan et li dona la pilota d'or, a Marisa Mayo.
Sí.
Escolta'm, diu, acaba el pròleg de la Sandra Sabaté, de nosotras y de vosotros depende, y para ello contamos con el ejemplo de las mujeres que nos permitieron llegar hasta aquí. Ellas marcaron el camino. Así pelean las chicas. Pelea com una chica. Si voleu anar a la presentació del llibre, ara a quina hora, Sandra?
A 6:45, ja.
A on?
Ja, a la llibreria Libri.
A 6:45?
Carrer Balmes 26.
Però si has d'anar corrent.
Surto corrent cap allà, ja.
Ai, gràcies.
Ves.
Corre, Jou. Gràcies, Sandra.
Merci a vosaltres. Adéu. Adéu.